Bé, ara començarà la part una mica de debat, no? Que la podem fer amb les persones membres de la taula, però també amb el conjunt de persones participants en aquesta jornada. En tot cas, recollint algunes de les qüestions que han plantejat els ponents, i també jo he citat a l'inici d'aquesta jornada aquest informe de recomanacions, que penso que és una lectura molt recomanable per qualsevol dels membres de la comunitat universitària, sigui estudiants, professorat, PAS, perquè una mica és la que ens marca la pauta dels possibles canvis que hi poden haver en el futur en el model universitari de l'Estat en nom de la qualitat i l'eficiència, bàsicament en termes d'eficiència i rendibilitat econòmica, s'entén, però també implica canvis a nivell, per exemple, de les formes de selecció del personal docent, implica canvis en els criteris d'avaluació de la qualitat de les universitats, no? També en aquesta línia d'índex, rànquings i competitivitat, literalment excel·lència i competitivitat. Implica canvis en els mecanismes de govern i de democràcia interna de les universitats, en les formes de finançament i en la programació d'estudis, de títols, en les especialitzacions, en les supressions, etc. Donada aquesta proposta que està aquí, que s'ha publicat, i a la vista de les intervencions que han fet els ponents convidats, jo volia plantejar algunes qüestions de debat per obrir o per continuar el fil del que heu comentat. Per una part, quan parlem de qualitat de la universitat, hem de tenir en compte justament diferents factors. Alguns han sortit, altres no. Uns serien en termes de docència, estrictament, no? La funció docent, en termes de recerca, en temes de condicions de treball i en temes de condicions d'estudi, des de la via dels estudiants. També qualitat en termes de presa de decisions i de democràcia interna i també qualitat en relació a aquesta vinculació amb la societat. No? Jo penso que hem de poder fragmentar aquesta idea de qualitat en tots aquests àmbits, no? I potser hauríem d'anar repescant què significa en cadascun. Per una altra part, els canvis que veiem a la universitat, i aquí sí que llançaria una pregunta, són uns canvis que són conseqüència d'aquest canvi de model que hem anomenat crisi econòmica, etc. O, ben al contrari, es tracta d'una reconstrucció de la universitat per servir aquest nou model que ens trobem, no? O sigui, en un context de crisi econòmica, de desmantellament de l'estat del benestar com havíem conegut fins ara, els canvis a la universitat són conseqüència o, tot ben al contrari, són la transformació del model per servir a aquest nou context. Per una altra part, les diferents visions del que és qualitat a la universitat tenen a veure amb diferents visions del que és educació, en un sentit ampli, o tenen a veure amb el que és les diferents visions del que seria recerca. Quan parlem d'universitat de qualitat al servei de la societat, quina societat? Al servei de quin model? D'un model de societat en el qual els mecanismes de democràcia també cada cop es retallen? O una societat en la qual el mercat cada cop hi té una presència més important? I finalment, quan aquest concepte de qualitat apareix vinculat a idees d'excel·lència en aquest sentit, que en el fons tampoc han estat definides enlloc, es parla dels millors, de persones prestigioses, prestigiades, quan en el fons tampoc ens hem posat a definir què vol dir ser el millor en què, segons quins criteris. Per tant, aquí recuperaria aquesta idea de qui ha d'acreditar la qualitat. Ha de ser la societat, ben bé, que és la que és receptora d'alguna manera de l'activitat universitària, ja sigui docent o investigadora. Han de ser agències privades de qualificació o no privades, però sí d'alguna manera reservades a un cert nivell, diguéssim, de presència. I en tota aquesta situació, quina és la relació entre allò públic i allò privat, i quan dic allò privat també vull dir la butxaca de les persones que estudien a la universitat o la butxaca de les persones que hi treballen precàriament i que, per tant, d'alguna manera estan deixant de rebre part d'unes hores de treball que probablement inverteixen a cost zero. Quina és la relació entre aquest, en el que és públic i privat en aquesta universitat de qualitat? Penso que són qüestions que han anat sortint i no sé si algú tindria ganes de recollir-ne alguna, continuar alguna reflexió. Sí? Necessitarem alguna hostessa voluntària. Agafo paraules. Ui. Sí, en Xavier, sisplau, Xavier Basalú.
Hola, bon dia, gràcies. Molt breument, m'agradaria saber quin és el vostre concepte de qualitat, perquè heu parlat de qualitat, però hi ha molts conceptes diferents. En tot cas, quin és el de vosaltres dos que feu el debat? Quines, no cal que digueu 10 coses, amb 3 coses que per vosaltres siguin els prioritaris per definir la qualitat d'una universitat, n'hi hauria prou. En segon lloc, no sé si ho he entès bé, però el senyor Ferrer ha dit que la qualitat es mesura per allò que es pot mesurar i que és fàcil de mesurar. I per tant, si una cosa és difícil de mesurar, doncs no es mesura i per tant no es té present i es mesura doncs, allò doncs, que es pot quantificar d'alguna manera. No sé si vaig bé. I en tercer lloc, en la qualitat hi té un paper fonamental l'avaluació. I l'avaluació hi té un paper fonamental l'ACU. I ara llegia, i vostè és el director de l'ACU, llegia aquest cap de setmana un article doncs, de l'exrector de la Universitat del País Basc que parlava d'això, d'aquestes coses, i diu el millor sistema universitari, que sembla que és el dels Estats Units, no hi ha ACUs, ni aneques, ni agències d'avaluació ni de ratings, sinó que la llibertat de cada universitat passa per definir-se i donar-se a conèixer i demostrar doncs que fa les coses bé, sense necessitat de que hi hagi aquestes avaluacions externes que mesuren el que es pot mesurar, el que és fàcil de mesurar, el que interessa mesurar.
Jordi, recollim un parell de...
Sí, hola, bon dia. Jo també volia donar les gràcies. La meva primera pregunta era la mateixa que han fet ara, sobretot per al senyor Ferrer. Ja que depèn, o que és el director de l'ACU, sobretot quin és el concepte de qualitat. No? I el segon, com que parlava de la capacitat de gestió i de saber sobretot cap on anem, que cal saber cap on anem, si ens podria dir cap on va la Universitat Catalana actualment, o quina és la direcció que s'està marcant cap on es vol portar la Universitat Catalana actualment.
Jordi, i si voleu, i després fem un torn de...
Bon dia. Més que una pregunta, és una consideració general, i és que jo en realitat venia aquesta xerrada bàsicament per veure si em convertien en el sentit de que estan a favor dels temes de qualitat i de revisió, etcètera, etcètera. L'impressió és que tal com s'està fent és pura retòrica. No hi ha gaire temps per justificar aquestes paraules tan gruixudes, però en tot cas els que hem estat en comissions de qualitat dintre la universitat o, si no hi hem estat, però hem llegit els índexs que s'utilitzen per baremar la qualitat de les universitats, l'impressió general és que en el gruix principal s'incideixen en qüestions perifèriques deixant de banda les qüestions centrals. És veritat que això de la qualitat és molt complicat, tot depèn com es miri, hi ha diversos registres, etc etc etc. Però al cap i a la fi, qualitat en l'àmbit universitari vol dir fer recerca, que aquesta recerca tingui una transferència a la societat i fer la nostra feina com a docents bé. I la meva impressió és que mirant els indicadors, el gruix principal, això ho mira molt poc. M'agradaria... que vostè, diríem, n'és responsable o diríem, pot donar explicacions als respectes, que expliqués el pes que té en l'avaluació del sistema universitari el paper que nosaltres fem com a docents a les nostres aules, el pes que té la seva globalitat. No sé si això ho poden dir. Què més? Quan vostè explicava les condicions de qualitat, jo he quedat una mica perplex perquè parlava de visió estratègica, consens social, prendre decisions, transparència, tornar a repetir el procés, un cop hem acabat, diríem, tot aquest processó, aquest periple. Clar, agafant el símil de l'autobús que vostè ha fet esment, dona la impressió que un autobús funciona sol. I perquè un autobús funcioni hi ha d'haver benzina, que algú li ha de posar, hi ha d'haver carreteres per poder funcionar. I és clar que en tots aquests ítems que vostè ha esmentat no es tingui en compte el pes de l'administració, del que hi posa, del que hi treu, de com ho regula, de com està escanyant el professorat i a la institució, francament em sembla que és com una missió impossible. I per acabar ja, la consideració final és que de la mateixa manera que les avaluacions pretesament científiques, neutres i rigoroses que es feien el 2005, 6 i 7, sobre les proves d'estrès en els bancs catalans, espanyols, internacionals, que donaven unes notes meravelloses i que tothom s'ho creia, absolutament tothom, em fa la impressió que aquestes avaluacions que s'estan fent ara van justament pel mateix camí, és a dir, creant índexs i proves amb uns noms que fins i tot els qui som a dintre s'entén poc, si no mires bé els registres, que impacten, precisament pel desconeixement que se'n pot tenir, però que acaba amb molt poca cosa, per no dir que acaba en fum. Aquesta és la impressió personal.
Si us sembla... Sí. Bueno, us deixo els...
Jo he intentat apuntar algunes de les coses que preguntàveu. A veure, potser primer hauria d'explicar què és l'agència. ACU neix el 96 com un consorci d'universitats. Neix creada perquè les universitats volen tenir l'agència de qualitat. I neix com un consorci perquè en el sistema americà sí que hi ha agències de qualificació, consorcis. A diferència del model europeu, que és un model una mica més institucional, on els governs creen agències. I per això, quan es fa la LOU i en què va ser la Llei d'Universitats de Catalunya, el consorci que existia a Catalunya és absorbit per l'actual ACU, que està creada per la Llei d'Universitats de Catalunya, però mantenint en el seu Consell de Direcció tots els rectors de les universitats, els presidents dels consells socials i només dues persones representants del govern, que són dos directors generals habitualment, el d'universitats i el de recerca. Per tant, no és veritat que en el sistema americà no hi hagi agències, el que passa que és un model diferent, és un model en el que les agències són més club, és el club de les universitats que es reuneixen, que fan la seva agència i que et deixen o no entrar en el club, que és una certa contraposició en el model més europeu d'agències més promocionades per els propis governs. Això número 1. Per tant, l'agència no és govern i els problemes que tenim habitualment venen d'aquí, de que no som govern i, per tant, com que no som govern, ens tracten tan malament com us tracten les universitats. Ahir teníem reunió de la comissió permanent en la que, per exemple, la vostra rectora hi era, perquè doncs, si dèieu que el pressupost de les universitats, algú deia, ha baixat un 19%, ha baixat un 19% en els dos últims anys. Si fas el global des del 2007 ha baixat un 25%, que és el mateix que ha baixat el nostre pressupost. I nosaltres, per aguantar això, hem hagut d'acomiadar un 10% del personal de l'agència. Són poques persones, perquè l'agència són poques persones i com que només som uns 40-45, n'hi ha hagut prou que entre no reposicions de gent que ha marxat i gent que hem pogut acomiadar de forma pactada, però hem acomiadat un 10%, cosa que crec que les universitats han tingut la sort de poder no fer encara fent cesara. Per tant, primer és això. Segona, l'agència no promou ni ha promogut mai cap mena de rànquing. La ENQA, la xarxa europea d'agències a la qual nosaltres pertanyem, a la qual acabem de renovar la nostra pertinença i que per nosaltres és condició sine qua non per poder fer la feina que fem del tema d'avaluació de títols, s'ha manifestat repetidament en contra dels rànquings europeus i d'aquestes valoracions de les universitats que no tinguin en compte totes les dimensions. Per tant, No. Si sentiu coses és perquè algú diu coses que li interessa, però no perquè sigui l'agència. L'agència fonamentalment fa dues feines, que són dues feines que li encomana la llei. Una que té paral·lel a tota Europa i l'altra que és molt singular. Una que té paral·lel a tota Europa, que és el tema de l'acreditació i de l'avaluació de les titulacions, que és en la que estem immersos ara, i l'altra que és molt singular perquè a Europa no es fa, que és el tema de l'acreditació prèvia de professorat. perquè a Europa i a molts grans parts del món no hi ha acreditació prèvia, sinó que les universitats contracten i en tot cas les agències emeten informe sobre la qualitat del professorat que hi ha. Jo us he de dir que personalment aquest és un dels grans fracassos que jo he sentit dintre del període en què jo he estat dins de l'agència, perquè no he aconseguit veure que la llei de l'agència tirés endavant i que ens permetés flexibilitzar algunes coses que en aquest moment estan escrites en la llei de l'agència i que ens obliga a fer el tema d'acreditació prèvia. Sobretot el tema de l'acreditació prèvia és un tema que és, jo diria, perniciós, perquè ha acabat en molts llocs substituint el propi procés de selecció que han de fer les universitats. I llavors moltes universitats diuen, com que aquest ja l'ha triat l'agència, llavors aquí hi ha un lío impressionant. Hi ha un lío impressionant, especialment en l'àmbit, com us deia, l'Armengol d'Humanitats, perquè hi ha un problema amb com s'avalua la recerca en l'àmbit de Socials i Humanitats. No únicament a Catalunya, a tot el món. Si agafeu documents de l'EUA, de la Unió Europea d'Universitats, aquest problema segueix sent igual. Tant és així que jo recordo que nosaltres el 2009 vam organitzar una jornada sobre l'evolució de la recerca en l'àmbit de Ciències Socials i Humanitats precisament per poder-ne parlar, per poder-ho transparentar. Vull dir, aclarit això... Que...
Tinc una proposta. Mira, com que hi ha hagut preguntes tipus el concepte de qualitat, no? Com es mesura aquesta qualitat i una mica el futur de les universitats, no? Recullo, potser estaria bé intentar d'una manera més o menys breu que doni temps als dos a poder donar la vostra visió i després retornem al torn de paraules, sí?
D'acord. Jo no he posat un concepte de qualitat damunt de la taula perquè nosaltres ens podem amollar el concepte de qualitat que tingui cadascuna de les universitats. Nosaltres no imposem com a agències un concepte de qualitat. El concepte de qualitat el defineix cadascuna de les universitats i el que demanem és que cada universitat sigui coherent en cadascun dels títols amb el concepte que està donant. Si el que prima és el concepte de que s'ajusti a un cert objectiu, nosaltres ajudem a que sigui així. Si em preguntes personalment quin és el concepte de qualitat que tinc jo com professor, el que he defensat sempre i el que penso que seguiré defensant, per mi la qualitat fonamentalment és un tema d'una barreja entre el que en deia de transformació, o sigui de que la universitat amb els recursos que té aporti el màxim de valor afegit i que per tant que si mires la diferència que hi ha entre la sortida i l'entrada sigui el màxim i que ajudi el màxim a les persones a formar-se i que tingui el màxim retorn social. Per tant, jo diria que és el concepte de transformació, de canvi, però també de canvi relacionat amb els recursos que s'hi posen, perquè hem de poder demostrar que els recursos que se'ns posen a la nostra disposició els utilitzem d'una forma òptima i que, per tant, és un lloc on es pot invertir amb nosaltres, perquè posar recursos a les nostres mans val la pena per la societat. No només m'apunto en el que deia abans l'Armengol del tant % del PIB, és que si mireu altres estudis dels països europeus que tenen economies desenvolupades, no hi ha cap economia desenvolupada que s'aguanti tenint menys d'un 50% de la cohort de 18 anys que entra a la universitat. Per tant, quan algú està dient que si aquí sobra una falta d'universitats, en el fons no és un problema de si sobra una falta d'universitats, en el fons el que estan plantejant és de si no cal que invertim tants diners per pagar la formació dels joves que han d'entrar a la universitat. I jo us dic que això és una maleïda mentida, és una maleïda mentida que sí que cal seguir invertint perquè no hi ha cap sistema europeu que hagi funcionat amb menys d'aquest tant per cent. Per tant, em sembla que això pot quedar clar. I l'últim tema, que era el tema de l'informe que ha sortit, l'informe aquest que ha sortit... El primer que us faria notar és que dels els susodichos expertos que l'han elaborat no n'hi ha cap ni de català, hi havia un de català que va renunciar, no n'hi ha cap ni de Castella i Lleó, no n'hi ha cap de Galícia, no n'hi ha cap d'Andalusia. Us els nomeno d'aquesta manera perquè casualment són els àmbits geogràfics en els quals hi ha agències que són membres de l'ENCUA. Fonamentalment hi ha gent de Madrid i gent de València, per tant suposo que deu reflexar els problemes que tenen les universitats de Madrid i les universitats de València. I per tant, quan us el llegiu, preocupeu-vos per els problemes de la gent de Madrid i de València i per l'obsessió que tenen amb el tema de la selecció prèvia de professorat. Vull dir, jo la veritat no hi faria gaire cas amb aquest informe perquè no reflecteix la nostra realitat. Sí que és una amenaça perquè l'han posat en mans d'un ministre que, com sabeu, es distingeix pel seu altíssim coeficient intel·lectual en el sentit de les idees brillants que té i per tant aquest informe en mans d'aquest ministre pot ser perniciós per les universitats, però no reflecteix de cap manera ni la realitat nostra de les universitats catalanes ni de moltes altres. Tant és així que sistemàticament ignoren dades que hi ha publicades de diferents estudis com l'enquesta d'inserció laboral, com altres coses que són ignorats de forma sistemàtica en aquest. Per tant, sí que hem d'estar preocupats, però no gaire. Cap on volen anar la universitat, cap on té la Universitat de Catalunya? Jo no ho sé, jo ho sé igual que ho sabeu vosaltres. Les universitats en primer lloc aniran cap on elles vulguin anar i cap on les deixin anar en funció del finançament que els hi posin damunt de la taula. Jo us puc dir el que jo m'imaginava el 2007 cap on podien anar les universitats de Catalunya. Podien anar, perquè ho vaig escriure jo, en una situació en la que en lloc de tenir una subvenció de 800 milions d'euros pugessin fins als 1.000 milions d'euros amb una finançació per objectius per guiar les universitats cap a una situació millor de la que estaven en aquells moments. Ara cap on poden anar en aquests moments no ho sé. Depèn de les baixades que hagin d'anar suportant en el pressupost. Aniran on podran.
La pregunta del concepte de qualitat és complicada. Jo personalment el que et puc dir que no em sento que pugui aportar massa el que la gent que estem aquí en la nostra vida quotidiana i la nostra relació amb la universitat podem anar pensant, perquè al cap i a la fi jo sóc un professor que intenta fer recerca, intenta fer la seva docència el més bé possible i intenta que la universitat sigui com creu que ha de ser, no? Des de com m'imagino que estem fent tothom de la gent que estem aquí i sobretot de la gent que ha organitzat aquestes jornades. Ara bé, per mi què hauríem de tenir present en definir això que ha de ser qualitat? Jo crec que una cosa interessant és la coherència. La coherència en l'àmbit, no sé, jo entenc que una trajectòria de recerca, jo crec... Ui, no sé, perdoneu. Bé, jo crec que en una recerca que entenc que no es pot avaluar amb una cosa d'un dia o de dos dies, sinó que és una trajectòria d'anys i que normalment va més enllà d'una única persona, és important que, o sigui, el que defini, una recerca coherent, que s'hagi plantejat unes problemàtiques que més o menys va desenvolupant i evidentment doncs, refutem hipòtesis que podem tenir, se'ns obren nous horitzons, però en principi algú que s'està dedicant en una direcció difícilment canviarà en una direcció diametralment oposada. Per tant, la coherència és un indici d'una certa estabilitat en allò que estem fent. Jo, per mi, això hauria de ser un vector important en l'avaluació als diferents nivells de la qualitat. Quan fem una aposta, desenvolupem una aposta pedagògica des de les universitats, el que no podem estar fent és un dia apostar per grups reduïts i una docència personalitzada i que després el rector, que havia sigut vicerrector competent en la matèria, en l'exercici anterior, digui, ah, però no subdividiu els grups. I això dels plans d'estudi, no cal que oferteu tot el que vau posar en el pla d'estudis. Dius, aquí ja està havent un canvi de gir. I jo no sé si la UDG està passant, però l'autònoma us dic que s'estan primant grups grans, quan fa un temps se'ns deia que el que havíem de fer era un sistema d'educació diferent, no?, a les aules. Per tant, jo crec que un vector és important, una coherència que a la llarga doni estabilitat a tots nivells, tant en la gent que utilitza la universitat o que veu la universitat com un espai que ofereix un seguit de serveis o que fa un seguit d'activitats, com la gent que fem que la universitat sigui aquest espai amb el nostre treball quotidià. Per mi un altre vector que seria important és veure fins a quin punt aquesta universitat s'interrelaciona amb qüestions que són rellevants per l'entorn en el que viu. I per mi l'arrelament que he apuntat al principi és un element important i que té a veure amb el que parlareu els dos propers dies de funció social de la universitat, la relació amb el teixit, amb la construcció, no sé, les universitats petites tenen una funció important a l'hora de definir un territori. I potser aquí les comarques de Girona no tant, però la Universitat de Lleida, amb tots els processos de despoblament que tenim a la Catalunya rural, doncs té una funció que va més enllà de l'edifici com a tal. I en la mesura en què aquesta universitat tingui un arrelament, faci feines, doncs, per exemple, ara estic pensant en un company historiador de Lleida, em deia que nosaltres el que hem fet és un programa de treball amb professors d'institut d'història, etc. Potser aquí també ho feu, eh? Jo no és el meu àmbit, però però aquest tipus d'iniciatives també marca, o sigui, jo no sé si ha de passar per davant d'això un article en una revista indexada, no ho tinc clar. Crec que l'arrelament l'hauríem de posar sobre la taula. Hi hauria moltes maneres aquí, segurament en cada disciplina ho podríem veure d'una manera diferent. Un altre factor que hauríem de tenir considerable en què entrem per qualitat és la rellevància d'allò que estem fent. Jo entenc que qualsevol activitat de recerca respon a una problemàtica. I quines preguntes intentem respondre? Què és el que intentem aconseguir com a universitat? Intentem pujar el nivell cultural de la població com a universitat? A nivell d'arqueologia intento definir com va ser la substitució d'Homo neandertal per Homo sapiens sapiens? Això és una pregunta rellevant o no dins de la meva disciplina, més que el número d'articles. Per mi és més important això ara mateix. Finalment, jo crec que també hauríem de passar una mesura d'estrès, no? I un estrès que pot voler dir l'estrès que patim. Jo crec que el personal universitari patim molt estrès. Precisament ara mateix, quan has publicat aquest any? No és... Com t'ha anat la teva recerca? Què has obtingut? I com ho difonem? No, és quan has publicat, i és la pregunta que ens fem repetidament, i això en genera ansietat, en genera depressió, inseguretat també. Jo crec que afecta negativament a la pròpia activitat docent i de recerca, com afecta de manera molt negativa el fet de que tinguem un dels PDIs més mal pagats de la Unió Europea, el professorat associat, que en molts casos té la seva activitat principal en l'àmbit acadèmic. És infumable, però és que els investigadors postdoctorals que estan utilitzant algunes universitats per donar sortida als actors terminals amb sous de 1.100 euros, bé, cobren més que una associat o associada, però vés-te'n a Toulouse, no cal anar a Massachusetts, anem a Toulouse i expliquem el que cobra el professorat contractat. Clar, amb aquestes condicions... Per tant, tot això ho hauríem de posar sobre la balança quan parlem de qualitat, no només els números. Simplement, el futur de la universitat, jo crec que com vosaltres tenim intuïció de per on va. Jo el que us puc dir és no m'agradaria que el futur de la universitat o el manteniment de les universitats sigui vinculat a les lleis del mercat. Ja sabem on ens han portat les lleis del mercat. Ho sabem perfectament. On ens poden portar les lleis del mercat? Jo suggereixo que agafeu els informes de la Sindicatura de Comptes, de la Generalitat de Catalunya, públics, accessibles a internet, i agafeu les fundacions universitàries. La majoria d'universitats tenen fundacions universitàries, és on es desenvolupa una part important d'aquest matrimoni entre universitat i empresa. I comencem a mirar el que diuen aquests informes. Per exemple, la Politècnica, que és una de les universitats capdavanteres en la gestió del matrimoni que té universitat-empresa. A part del col·lapse econòmic que viu ara la Politècnica com a tal, mireu què diu de la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya i de la gestió dels recursos. Doncs aquest futur sí que crec que és el que hauríem de defensar perquè no sigui el futur de les universitats.
Moltes gràcies. Hi havia alguna paraula més? Eduard.
Merci. A veure, jo estic totalment d'acord en que el problema número 1 de la universitat és el finançament. La paradoxa aquella del burro és si no li dones de menjar es morirà. Evidentment, o sigui, la universitat sempre ha estat mal finançada i ara està pitjor. Això és una realitat. I aquest país, si vol ser alguna cosa, té que fer, des del punt de vista polític, algun canvi significatiu en aquest sentit. O sigui, no pot continuar pensant que la universitat és una espècie de rèmora. No? Perquè sempre poso l'exemple de que vas a comprar el pa al mes de juliol i et pregunten estàs de vacances? I dic, bueno, què li tinc que dir? No? Ja sé que la universitat pot ser gent que el mes de juliol estigui de vacances, però això és un altre problema. Val? Primer, PIB, finançament, disminució del pressupost, digueu-li com vulgueu. O sigui, està mal finançat, mal pagat, si ens comparem amb Europa, si ens comparem amb Corea, si ens comparem amb qui sigui. O sigui, no, és una equació que es soluciona ràpidament i tothom ho sap. Per tant, això ja és una cosa a exigir de la societat i dels polítics, que és una institució que si la defensem públicament, si justifiquem l'activitat de la universitat, té prou paràmetres per demostrar la seva eficiència i la seva utilitat social. No? Ara bé, això lliga amb un altre concepte. La universitat és un servei públic i com a tal s'ha d'intentar que si hi ha alguna branca d'aquest servei que no funciona prou bé, millori amb el temps, però sempre des d'una anàlisi intern, com estem ara i com anem millorant. Començar a parametritzar amb la resta del món o amb el company del costat, no? O sigui, només ens portarà aquest estrès, aquesta histèria col·lectiva que no ens permet millorar. O sigui, cada universitat hauria de tenir un sistema de gestió que li permetés millorar internament de forma progressiva i ja està, i no hi ha més problema. No? I el problema transversal de comparar PDIs, de comparar branques científiques i tècniques i de ciències socials és impossible de resoldre perquè són molt diferents. Per tant, cada àmbit ha de tenir uns paràmetres d'avaluació de la recerca, però això no hauria d'afectar a la funció d'un PDI com a membre, o sigui, com a personal de la universitat. O sigui, tot el personal de la universitat, tot el PDI, és un recurs humà. I aquest recurs humà, si l'analitzes en detall, segur que li trobes una justificació a la seva activitat docent, a la seva activitat de recerca i altres activitats que pugui fer. Potser en alguns casos no li trobes, però li trobes a la majoria. I la majoria de les persones, si les analitzéssim una per una, trobarien que estan treballant de forma eficient, fent la seva feina, i la rectora hauria de dir gràcies a tu, a l'altre, perquè ho esteu fent prou bé, ja ho sé que ho feu bé. I a més, cobreu poc i teniu poc per fer recerca. I aquest any ens tenien que pagar 30.000 euros i només pagaran 8.000 per un projecte perquè segurament el govern ha fet un joc de pressupostos i així s'estalvia encara tenir més dèficit. No? Bueno, però ens hem d'aïllar d'això, hem de tenir una política interna i ser valents. No? I la primera valentia que ha de tenir la universitat és fer canvis perquè pugui entrar gent però també en pugui sortir. Al ser una institució que no té porta de sortida, doncs es formen taps. Jo no sé, no sóc qui ha d'assenyalar els taps on estan, però hi ha taps i segur que n'hi ha. I són un 10, un 15% o un 1%. I aquests taps s'han de destapar. Hi ha de circular l'aire i si algú no és prou apte per aquella feina, doncs mira, si me n'he d'anar ja n'he de fer croquetes, m'explico. Però que vingui algú que sigui millor, que ho faci més bé o que treballi més, no sé com dir-ho, o totes tres coses a la vegada. Però el tap s'ha de destapar i no estic assenyalant ara això com el problema principal de la universitat, però és un element que segur que aquesta petita circulació d'aire permetria eliminar moltes crítiques adverses que rep la universitat en els heredades de les endogàmies, etc. Vale? O sigui, el concepte de destapar jo penso que és un concepte important. I el que hauríem de fer és ser valents i pensar en ser com els europeus. Vam tenir l'oportunitat de fer graus de 3 anys i màsters de 2 com a tota Europa, no? I al final, per la història d'aquest país, o sigui d'Espanya, no? Què va passar? Doncs que es va acabar fent un poti-poti entre les licenciatures de tota la vida i els graus que no tenim valor de fer només de 3 anys. Jo, en els últims anys, he tingut estudiants de fora, que venen d'Erasmus, tenen menys classes, tenen menys anys de llicenciatura, només tenen 3 anys de grau, estudien menys coses, però el que estudien ho porten ben consolidat. O sigui, venen amb 4 coses que saben, no cal que en sàpiguen masses, però són espavilats i treballen i els hi agrada el que fan. Val? I potser aquí els estudiants els estem donant un servei que és conseqüència de la psicopatologia universitària i no de com hauria de ser aquell servei, que és un estudi més concentrat, més enfocat i de qualitat. Moltes vegades ho és, perquè hi ha gent bona ensenyant i el que s'ensenya és el que s'ha d'ensenyar, i punt. No? Per tant, ens hem de renovar. La universitat té que tenir valor per renovar-se, de veritat. El que no ha fet fins ara ho té que fer ara i ràpid i de pressa. I a més el govern li ha de dir, i senyors, i si hem de fer una universitat catalana no pot ser això que hi ha ara. Hem de tocar coses importants. Val? Perquè quan et compares amb aquestes que són tan competitives, doncs analitza-les a fons i veuràs com funcionen. I aleshores veuràs la diferència que tenim essencial. No vull dir res més.
Hi han dues paraules més. Aquest noi i...
Bé, el meu era una mica en la línia del company. La universitat necessita de... Perdona. La universitat és evident que necessita té tensions en el tema del finançament. la meva qüestionava en aquest aspecte. Era una mica saber la vostra opinió sobre la participació de capital privat en el sistema universitari públic, a veure què en penseu. I llavors la pregunta pel senyor Ferrer, si l'ACU ha fet estudis de models comparats, a veure com podria haver-hi la participació de capital privat. Merci.
Perdona, si hem fet estudis de...
Respecte a la participació de capital privat en el sistema universitari.
Sí, això ho he entès, el segon deies.
Sí, no, si l'ACU ja està treballant en aquest aspecte. Gràcies.
Em fes allà.
Hola, jo volia preguntar al senyor Ferrer per què no ha contestat a la pregunta sobre què cal valorar sobre els professors, sobre el que els professors estan fent a les aules. Vostè diu que una de les principals funcions de la universitat és ensenyar la docència, però en cap moment ha parlat de la qualitat docent i de com s'ha de valorar. És cert que l'ACU no decideix els rànquings de les revistes, però suposo que deu poder decidir quin percentatge. Per exemple, en les acreditacions, quin percentatge o quin valor té la recerca i quin valor té la docència. Llavors, sí que és una mica preocupant que digui que no hi ha mesures o que és difícil valorar la docència. Doncs si és difícil, doncs potser que comencem a plantejar-nos de quina manera l'hem de valorar, no? Perquè des de la nostra universitat també s'ha dit que bé, se suposa que el professorat ja fa la seva feina, i que per tant no és un tema que s'hagi de donar-hi gaires voltes, perquè si ja fan la feina, doncs suposem que tothom treballa bé, que a les aules doncs tothom ensenya de la millor manera possible, però jo no m'ho crec. Com que no m'ho crec, doncs crec que aquest és un tema important, que hem de començar a pensar en com ho valorem, i si no ho fa la nostra universitat, de moment, o almenys potser no tant com s'hauria de fer, penso que hauria de començar-ho a fer a l'ACU.
Hi ha alguna paraula més? Són 2:15. Potser, si sembla bé, deixarem aquesta última rèplica, diguéssim, de les preguntes que s'han fet en els ponents, i si no hi hagués cap altra intervenció prevista, doncs donaríem l'acte per acabat. D'acord?
Gràcies. En primer lloc, si remeneu una mica la nostra web, trobareu pràcticament tot el que fem, perquè tot el que fem hi posem allà i perquè no amaguem res del que fem. Ho dic perquè a vegades remenant la web es veu exactament. En aquests moments hem estat centrats fonamentalment en el procés de verificació, seguiment i acreditació de molts dels títols. I dic això perquè el procés de seguiment és un procés on hi ha infinites oportunitats de millora, que és el que es plantejava aquí. Vull dir, el procés de seguiment és un procés en el que us estem demanant a les universitats que mireu cadascun dels vostres ensenyaments, què és el que està passant, analitzeu i feu propostes de millora. I ho dic així perquè de la valoració global que en fem nosaltres, quan ens envieu alguns en formes de seguiment, no estan entrant si l'hem fet bé o malament, sinó a vegades és el desencaix entre el diagnòstic dels problemes i les propostes de millora. Vull dir que sembla que a vegades llegeixes un informe en què, per dir-ho una mica en plan de broma, un diu que li fa mal als peus i en lloc de dir miraré de comprar-me unes sabates diferents, diu on compraré una gorra. I dius, ostres, escolti'm, si la seva facultat diu que li va malament això, potser hauria d'intentar fer coses que toquessin això. Per tant, nosaltres en aquest concepte de qualitat fonamentalment lligat a la millora, o sigui, una universitat de qualitat és una universitat que té estratègies de millora, aquesta ho pot ser. Aquesta ho pot ser. Primera cosa. Segona cosa, sobre la participació del capital privat. Nosaltres no estem estudiant res de participació del capital privat en les universitats, perquè no és la nostra feina. Ara, et puc dir que com que m'ha tocat fer de vicerrector de transferència i innovació a la meva universitat i m'ha tocat fer de director de la fundació, conec perfectament les dificultats de que el capital privat entengui que la universitat és un bon lloc per invertir-hi, les dificultats que tenen les empreses per entendre que poden comprar qualsevol tipus de recerca perquè els hi pot ser útil. I aquest és un dels problemes que tenim, de que la recerca arribi finalment s'arribi a convertir en valor social
i en valor econòmic pels països, perquè els països desenvolupats és perquè la recerca d'una manera o d'una altra acaba transformant-se en coses que generen diner i que mouen diner. I per contra del que molta gent pot pensar, beneït sigui aquella empresa que ve i que vol comprar recerca, perquè primera permet a les universitats expandir-se, permet fer arribar i potser faran un producte de més valor afegit. I potser faran un producte de més valor afegit. Jo el que he vist fins ara, el que havia vist, la meva experiència com a director de la Fundació de la Rovira i Virgili, és que tenies una grandíssima dificultat a fer-li entendre amb algú, perquè quan algú venia i et demanava una cosa, allò valia 30.000 euros i no en valia no res. Oh, esclar, és que aquí s'ha de fer, podríem contractar algú, escolti, i vostè sap el que és contractar algú, ficareu un becari. No, nosaltres no contractem becaris del que vostès pensa que són becaris. Quan contractem, contractem i paguem seguretat social com tothom. Vull dir-te que aquí me sembla que s'ha de trencar una mica el mite de que és dolent que les empreses tinguin ganes de comprar recerca. És bo que tinguin ganes de comprar recerca, perquè si no, si la recerca que fem només la regalem al món en general, algú se n'aprofitarà, però si no produeix valor en el nostre entorn més proper, difícilment generarà riquesa i difícilment serem identificats com un lloc on socialment val la pena invertir-hi, perquè aquesta és una altra qüestió que volia dir, no oblideu, nosaltres competim amb altres sectors socials demandants, jo diria fins i tot més prioritaris que nosaltres, competim amb l'ensenyament primari, competim amb salut, competim amb dependència. Jo no m'atreviria a dir que és més important la inversió que es fa en universitats que en salut, no m'atreviria a dir que és més important que la que es fa en dependència, potser perquè tinc, perdoneu, els pares grans, però enteneu. Per tant, socialment hem de ser molt responsables amb demostrar la inversió que estem fent. I finalment, per respondre molt breument amb el tema de la valoració de la docència, a veure, la valoració de la docència és un dels processos que estan externs, o sigui, que com a agència nosaltres no el fem directament, són les universitats les que tenen el seu manual d'avaluació docent que nosaltres en tot cas acreditem. És un dels processos en què típicament el que en l'àmbit de la qualitat se parla d'avaluació externa o avaluació interna està internalitzat. Per tant, si us sembla que el manual d'avaluació docent que té la Universitat de Girona no serveix per detectar on hi ha problemes i no és prou bo com per reconèixer la qualitat de la docència que fa la gent, reformeu-lo, és la vostra, tenim convocades unes jornades dintre de 15 dies precisament per fer aquesta reflexió amb el conjunt de les universitats catalanes que ja fa 10 anys que ho estan aplicant i nosaltres estem encantats de no ser nosaltres qui fem això, simplement d'acreditar el procés perquè és un procés que s'ha de creure cadascú. I per acabar, sí, un dels problemes que tenim és que sabem per quina porta s'entra i no sabem per quines portes surt. I això ja fa 10 dies, ho deia en un debat al Col·legi de Periodistes i Llicenciats, quan algú cantava les lloances del model de professorat contractual en lloc de professorat funcionarial, jo els deia, deu ser, perquè en els contractats pensem que si algun no és prou adient, li podem dir, mira, encantat de conèixer, però l'ambient no cal que tornis. Dic, per tant, comencem a parlar de en quins casos la universitat, com qualsevol institució, ha de ser capaç de desfer-se d'aquelles persones que no són tan útils per donar pas a persones que poden ser més útils, com són una certa generació que en aquests moments veu capaç de la seva possibilitat d'entrar a la universitat, entre altres motius, perquè quan les universitats públiques han intentat fer programes de jubilació anticipada, la sindicatura de comptes els ha fotut la pistola al pit a totes, mentre no s'ha fet en cap empresa privada que han pogut netejar les seves plantilles jubilant anticipadament a gent de 55 anys. Pregunteu-vos si els gerents de les universitats, els directors de professorat, el que els ha dit la sindicatura de comptes, el Tribunal de Cuentas, sobre el tema de les jubilacions anticipades, que han hagut de retrotreure totes les accions que havien fet, dient-los que estaven malversant diners públics i que els fotrien unes querelles personals contra els vicerrectors que havien pres aquestes decisions. El Tribunal de Cuentas demanant quins membres d'un Consell de Govern, no aquí, a les Illes Balears, havien votat a favor del pla de jubilacions anticipades, perquè deien que això era un delicte quan s'ha fet abastament i quan les universitats ho feien per intentar provocar una mica aquesta renovació. Per tant, escolteu, jo què voleu que us ho digui? Pregunteu i mireu el que s'està fent a les universitats. Se les està portant a zero.
Sí, sí, zero, ja està.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Molt breument respecte a l'avaluació de la docència, fins on jo sé, per exemple, en les sol·licituds d'acreditació per professor agregat puntua 70% publicacions, 15% participació en projectes i un 5% docència on en el cas quan jo la vaig demanar es demana només la docència de postgrau, no la de grau de llicenciatura, i no hi ha cap espai, per exemple, per posar alguna cosa tipus enquestes d'avaluació docent o de la qualitat docent, etc. En el cas de l'ANECA, no sé com reparteixen els ítems, sí que puc dir, ara no és que sigui espanyolista, però sí que puc dir que et demanen un informe de l'oficina d'avaluació de la qualitat docent de la teva universitat que certifiqui quins resultats has obtingut a les enquestes. Així és, diguem, a nivells equivalents, així és com està el pati. En el cas de l'avaluació d'agregat, penseu que és per ser professor agregat, que fem recerca, docència, transferència, gestió, etc. Respecte a allò del capital, bé, jo sí que aquí la meva opinió és merament personal, però dic que hi ha dues formes d'intervenció del capital privat a les universitats. Una és comprant recerca i una altra, jo diria, comprant docència, per entendre'ns. Pensem que ara és molt important la docència de màsters, no? Sobretot en l'esquema aquest de grau-màster, que encara que sigui de 4 anys, però grau-màster és on es completa el cicle formatiu en educació universitària, no? A la Universitat Pompeu Fabra no hi ha cap màster oficial d'economia o ciències empresarials. Tots són màsters propis. Quan un entra a mirar aquests màsters propis, molts estan amb convenis i els preus doncs, pugen. I molts es gestionen a partir de la Barcelona Graduate School of Economics, que el seu creador va ser l'actual conseller titular de la Conselleria d'Economia i Coneixement, i on en el seu patronat doncs, hi ha gent de la Caixa, Joaquín Almunia i gent de diverses entitats econòmiques de prestigi i rellevants. Clar, aquests màsters generen uns ingressos. D'alguna manera, el que vull dir és que no tots els màsters propis són fons de negoci, però hi ha alguns màsters propis que semblaria que generen uns inputs que després es poden repartir, no sé, jo conec professors d'alguns departaments d'economia i empresa de l'Autònoma, per exemple, que tenen reduccions docents en l'àmbit públic perquè generen ingressos de cànon via convenis de màsters propis i que hem pogut accedir en alguns d'aquests convenis en què, no sé, amb remuneracions que van entre 125 i 400 euros per hora de docència en el màster propi. Clar, llavors, a mi el que no m'agradaria és que la participació del capital privat a la universitat públic comporti una retallada a la docència pública i obrim espais de docència privats. I només a nivell de dades, en recordeu, 1 milió d'euros per 150 estudiants a la UDL, 200 estudiants a la UB, la Barcelona Graduate Superior Schools, que nosaltres haguem pogut rastrejar en els últims anys, ha rebut uns 9 milions d'euros de fonts públiques oficials per un total de 900 estudiants. Jo us demanaria que compteu la proporció de quant es paga per estudiant en aquesta fundació, que és un institut privat de docència, no públic.
Bueno, doncs, agrair la vostra presència, Armengol i Josep Anton Ferrer. I bé, les jornades continuen demà amb el debat sobre la funció social de la universitat. I moltes gràcies per haver assistit i seguim.
Gràcies.